Bon dia, passen 9 minuts de la 1 del migdia. Iniciem aquí la sintonia de Ràdio Falset, aquesta hora del vermut, aquest dia 12. Com podem comprovar, nosaltres continuem, bàsicament perquè ja ens vam saltar una setmana per qüestions de producció i no seria qüestió d'anar perdent els dies. No fos cas que ens baixessin la nòmina del mes. La setmana passada vam tindre ja una hora del vermut molt especial amb els components, diversos components del grup Fauna, i tornem en certa normalitat, si és que en aquests temps d'avui en podem dir de normalitat, en el format habitual de l'hora del vermut. M'acompanyen als estudis de Ràdio Falset l'Anton Vidal, bon dia.
Hola, bon dia.
I la Cèlia Monós, bon dia.
Hola, bon dia.
Gràcies per vindre i ajudar-nos a comentar l'actualitat de la nostra comarca, que curiosament aquesta setmana va plena allò de gom a gom, perquè ja setmanes que costa treure alguna qüestió, però és que tenim el tema de la peça del sou dels alcaldes que ens presentava el Manel a aquesta setmana, que poden, si volen veure les dades que parlarem aquí, les poden trobar al Twitter de la ràdio, i crec que a Facebook també, però no n'estic tan segur, al Twitter n'estic segur. I també, com no, tenim el tema de la sessió dels terrenys de la deixalleria de Falset, no menys important, perquè ha sigut protagonista en diverses tertúlies al llarg d'aquests darrers anys, la gestió de l'Hospital de Móra d'Ebre, que ara passa abans a una empresa de l'Institut Català de la Salut. Però abans de tot això, i no oblidem que tot apunta que el dilluns hi haurà sentència pel cas del procés. Tot això justament en avui dia 12, també dia del patrimoni, en què, a part de la cartoixa d'Escaladei, que han preparat un seguit de visites adaptades per tal de que qualsevol persona pugui visitar la cartoixa, aquí Falset també el castell ha celebrat més d'una jornada, Anton, si no m'equivoco, estem parlant de
sí, jornada, bueno, 11, 12, 13 són jornades europees avui. I en principi nosaltres vam, bueno, el que és l'Institut de Cultura, que és el que porta la gestió del Museu Comarcal, doncs va decidir de que divendres, avui dissabte i demà diumenge, l'entrada al museu serà totalment gratuïta, i que avui, a motiu d'aquestes jornades europees, doncs han fet tres visites, bueno, se n'han fet dos ja, una a les 9, una a les 10, l'altra a les 12, segurament s'està acabant ara, i l'altra serà a les 4 de la tarda, que totes aquelles persones que vulguin saber sobre una mica d'història del baluar, les excavacions que s'han fet sobre la part del cementiri i han acabat, doncs, visitar el museu, doncs ho poden fer totalment de forma gratuïta. Mm-hmm. I bueno, hi ha un arqueòleg, evidentment, doncs, que els donarà les explicacions de tots aquests esdeveniments que han passat al llarg de la història del museu i, en aquest cas, doncs, el castell de Falset.
La teva condició de president del centre d'estudis, has participat en...
Sí, bueno, jo soc president del centre d'estudis i com a centre d'estudis soc vicepresident de l'Institut de Cultura, i naturalment doncs, bueno, doncs, mos hem repartit una mica les tres sessions entre els diferents membres de l'Institut, i jo he agafat la de les 10 del matí, en el qual doncs, bueno, doncs, donar la presentació a la gent que ha vingut a visitar. El dematí hi havia sobre una quinzena de persones, i bueno, en aquest cas doncs, explicar-los una mica el motiu i presentar-los a l'arqueòleg, que és el que hi ha donat les explicacions més científiques per entendre'ns.
O sigui, no només ha estat visita estrictament al museu, sinó que també és visita tot el castell.
Sí, bàsicament és la visita al castell. La visita guiada al castell dura una hora i mitja i s'explica des dels seus inicis del segle XIII fins a l'actualitat, a les diferents... basat bàsicament en les excavacions que es va fer i en la memòria històrica que, clar, cada arqueòleg doncs, ha de buscar per saber i per donar explicacions a la feina feta, no? I en aquest cas, doncs, crec que és molt profitosa, més que res, per conèixer una mica la història, no inclús de Falset, sinó de la comarca en si. Quan jo he marxat al migdia, doncs hi havia que s'ha hagut d'alternar les explicacions en castellà, perquè teòricament només se feien en català, perquè només hi havia gent en catalana, i s'han hagut d'alternar les explicacions en castellà perquè hi havia gent de Saragossa, curiosament el dia de la Pilar, bueno, evidentment doncs, han vingut aquí, m'entens? I hi havia un grupet doncs, que estava molt interessat en això i per tant doncs, s'han fet les explicacions bilingües.
Aquí queda, recordem, a les 4 de la tarda queda una darrera sessió, diguéssim, d'aquesta visita guiada al castell amb motiu del Dia del Patrimoni, de les Jornades Europees de Patrimoni. Apuntem això i, com no, apuntem també una nova qüestió que us plantejàvem fa un moment quan parlàvem de què trobaríem avui, i avui ens hem trobat aquesta setmana a Twitter el Sous dels Alcaldes, Sous del 2018. I la veritat és que ens hem trobat amb alguna dada força, dic, curiosa, per no dir una altra cosa, i sent conscient que és un tema que és molt fàcil caure en la demagogia, però clar, quan et trobes que l'alcalde de Falset el 2018 no va percebre com a sou ni un euro, i en canvi al de Molins et trobes un sou anual de 29.651 euros, que allò fent quatre números amb el tècnic el Gerard Sánchez, que avui ens acompanya des d'una perspectiva diferent, però fent allò, dos números per situar-nos una mica, resulta que estem parlant que 29.000 euros són al voltant del 4% del pressupost del 2018 de Ulldemolins. No deixa de ser cridaner, perquè també hem fet la comparativa amb què passaria fent una simulació o simulació comparació amb Barcelona, i és que Ada Colau, el sou de la senyora Colau, es queda molt per sota d'aquest percentatge. No sé, com veieu aquesta situació, no només d'Ulldemolins, hi ha altres municipis que també es perceben... Ulldemolins és el que encapçala aquest rànquing, i de lluny, és allò de dir que el segon queda bastant per sota, que és Capçanes, amb 16.000 euros, i el Marroig amb 13.000, i a partir d'aquí anem baixant. Com veieu aquesta percepció econòmica? Estem en la qüestió, jo diria que des de sempre, de que si els alcaldes han de percebre o no percebre un sou, però clar, t'adones que en una comarca com la nostra, 23 municipis, l'alcalde de la capital no percep res, i en canvi un municipi de 400 habitants, dada que també hem verificat, com és el de Molins, percep aquesta quantitat.
A veure, aquí hi ha molts fronts a valorar.
Sí, moltes
clar,
qüestions.
Ho pots mirar des de moltes perspectives, o sigui, és un polièdre això. Els ajuntaments petits tenen la mateixa càrrega de feina i la mateixa repercussió que un ajuntament supergran. I tenen menys capacitat, diguéssim, tenen menys recursos, no només econòmics, sinó humans. Per tant, moltes vegades falten mans i falten hores i falta de tot, perquè ja et pots implicar i ja pots fer-ho tan altruista com puguis, però hi ha un punt que es necessiten hores de compromís, hores de viatges, hores d'anades, de tornades i totes aquestes històries. Si analitzem, que jo sempre dic el mateix, la gent que està al servei públic ha de cobrar, i a més ha de cobrar bé. No només els alcaldes, sinó els polítics o qui sigui, però els pressupostos, o sigui, s'ha d'exigir la feina, com qualsevol que va fitxar, s'ha d'exigir una feina determinada, i no hi pot haver res fora d'aquest pressupost, perquè els pressupostos han d'estar tancats des de saber quins són, és a dir, viatges, dietes, telèfons, totes aquestes històries.
Aquí només estem parlant de sou pur i dur,
per això estic dient, no, ho estic dient perquè hem de posar les coses en perspectiva. O sigui, jo no sé si això és poc, és molt, és regalat, no en tinc ni idea, perquè tampoc no podem comparar amb el pressupost que té un ajuntament. El seu dia, quan se va iniciar el Consell Comarcal del Priorat, que hi havia una pasta que timores perquè era una comarca superdeprimida, la inversió, concepte inversió, de tot el pressupost que hi havia era un 4%. Per tant, no és comparable, perquè la inversió d'un 4% en aquell moment podia ser una passada, però ridícul, amb tot el pressupost que s'estava bellugant. I un 4% per inversió, quan tu estàs dient que vols tirar endavant i que vols que aquesta comarca s'equipari amb les altres, o almenys que no arribem a que mantinguem una població, que això ja ho hem parlat alguna vegada, doncs crec que un 4% és ridícul. Un 4% que és el sou que pot cobrar d'un ajuntament com Ulldemolins, doncs no ho sé, perquè no sé quines tasques té assignades. O sigui, a la millor és una persona que s'hi dedica tot el dia i que, per tant, va amunt i avall, que té representació, que pot aconseguir, diguéssim, subvencions, o que pot aconseguir dinamitzar, depèn, perquè sempre és amb aquest sou que aconsegueixes. O sigui, pot ser un pongo o pot ser un valor afegit a la comarca. A la millor aquest sou és per un ajuntament, però ens dona repercussió a tota la comarca. És que estem amb aquest plan, nantros. Mm-hmm. O sigui, nantros, que un dels pobles nostres sigui capdavant en qualsevol cosa, té repercussió per tots. És a dir, que jo crec que no és tant... els números aquí són molt bonics, però no ho puc valorar només amb l'anunciat.
Home, bonics... Cridaners, segur.
Cridaners, segur. Això està clar. Anton? Però és molt més complex.
Aviam, ja ho he dit, és complex. És a dir, no, la valoració damunt del paper és la que hi pot haver, però en aquest cas sembla ser que és temps parcial, dedicació d'aquest d'aquest sou elevat. Però jo crec que depèn bàsicament de la disponibilitat de la persona que va al capdavant o que està al davant d'això, la situació econòmica personal, i bàsicament aquestes dos i les altres, doncs, bueno, si aquesta persona ho fa tot, si aquesta persona, per exemple, és diferent de reunions a Falset que des d'Ulldemolins, sabem la distància que hi ha i, per tant, la despesa que hi pot haver, etcètera. Jo, bueno, això és anecdotari, sí que sembla una mica, doncs, sortint de mare de que l'Ajuntament, és a dir, que per exemple l'Ajuntament de Falset, és a dir, l'alcalde no cobri un duro i el d'Ulldemolins doncs cobre 30.000 euros anuals, això són dades del 18, penso que sí. És abans de passar els ajuntaments nous, o sigui abans de les eleccions i tal, però, bueno, doncs no ens podem quedar amb aquesta xifra sola, sinó que és el que ha dit ella. En aquest cas, doncs, hi ha molts factors que puguin interferir amb aquest sou. Sí que s'ha de suposar que les persones que van a l'Ajuntament, doncs, en principi, van doncs, per treballar pel poble i per, com a mínim, doncs, fer efectiu, en aquest cas, el programa que porten. I en aquest cas, doncs, inclús, també s'hauria de veure si amb aquests sous que hi ha, doncs, el programa s'ha pogut realitzar molt més que no pas sense sous. L'excusa que pot tindre un alcalde que no cobri, a part de que doncs, segurament doncs, haurà de pagar moltes hores de la butxaca, doncs, potser serà més en relativa que no pas l'excusa d'una persona que pugui tindre una certa dedicació a l'hora de fer les coses. No? Per tant, són molts factors. Sí que, doncs, bueno, potser sí que és escandalós allò, veure les dates.
Jo crec que la data aquesta és escandalós si pensem que és parcial, si, vull dir, si ens mullem una mica més, podem pensar que és un sou parcial, d'acord. Si això li sumes que pot haver-hi càrrec al Consell Comarcal i té un sou
o diputació.
Associat, o diputació, el que sigui, llavors passa d'escandalós. Per això que és molt difícil de mirar.
Això, no ho pots...
No pots dir, però vull
no
dir...
Pots, clar.
I també de les capacitats de cadascú. O sigui,
a la millor aquesta persona ho fa tot, és a dir, aquesta persona fa tota la feina de l'Ajuntament, per entendre'ns, no?
Sí, però no? Que... O sigui, s'ha de mirar l'equilibri amb tot això i s'ha de mirar el que fa la renda, no? La renda t'analitza tots els teus... te fa una radiografia sencera, mira que cobres de tot arreu...
No estic defensant en aquest cas.
I te la fa bé,
I te la fa bé.
No estic defensant jo en cap cas el cobrament per part de les persones que es presenten a l'Ajuntament, perquè teòricament, o almenys doncs, la idea és que es presentin per treballar pel poble sense tindre res a canvi, no?
Perquè, no,
clar, potser és més problemàtic que
ara,
no cobri
ara anem això de si s'ha de cobrar o no s'ha de cobrar
però referim,
o què passava fins ara i què haurà de passar
però potser és més problemàtic que no cobri i llavors resulta que particularment tregui 10 vegades més benefici, m'entens, que no pas l'altre, vull dir, no sé, per això et dic que és molt relatiu. Sí que doncs en un principi quan veus les dades dius, coi, això no sembla que no quadri bé, però bueno, hi ha factors que
s'han de donar. O sigui, tens aquest sou de o sigui, és igual, és de l'Ajuntament. Bueno, tens un sou de l'administració per un càrrec públic, doncs cobra bé, però dintre d'aquest sou de l'administració per càrrec públic, que hi entri tot i que hi entrin les teves delegacions que tinguis a l'Ajuntament, al Consell, a la Diputació, el que sigui, tinguis un sou bé.
Sí.
Però vull dir que no cadascun d'ells per separat és la part injusta de la història.
Bueno,
ja, perquè
aquí,
és un sou
aquí suposo, aquí
per
suposo
per càrrec,
que
perquè una cosa va relacionada amb l'altra.
Sí, però suposo que s'està parlant únic i exclusivament d'un acord municipal de cada municipi referent al que està destinat a la persona o al regidor o a l'alcalde que toqui doncs, a cobrar, no? Vull dir, suposo que altres dietes, cosa que he comentat abans, a la millor doncs, potser té més despesa doncs, de reunions a la persona aquesta d'Ulldemolins que no pas la de Falset, no? No sé si entren, si deixen d'entrar, si hi ha una altra política a nivell de consell complementària o suplementària, això, no ho sé.
Aquestes dades només es refereixen a sou percebut. Les dietes queden a banda, que també és un altre món força interessant i que sí, dona per un estudi, dos o tres estudis.
Això són d'estrelles Michelin. Perquè... una altra filosofia.
De totes maneres, s'hauria d'analitzar molt bé, és a dir, és una mica periodística la data, tant en quant doncs, és molt, vull dir, molt cridanera.
Però no deixa de ser un exercici clar. De transparència, que és el que es reclamava.
No,
recordo que crec que fins i tot amb vosaltres, ni en aquest mateix espai, fa anys comentàvem aquesta necessitat de que hi hagués més transparència.
Està clar que una,
i és això.
Que una persona quan treballi pel públic, doncs com a mínim, doncs la gent, doncs puguem saber, m'entens, totes les... A nivell d'ajuntaments, crec que també és important la llei de transparència, tant en quant doncs tot està, bueno, que tothom, qualsevol persona del carrer, com a mínim, si ho entén o no, això és diferent, però com a mínim pugui accedir amb aquestes dades.
Fàcil a les dades. L'altra cosa és que, clar, quan tens un volum de dades bastant gran i no cal anar gaire lluny, només cal que creuem unes passes i arribem a l'Ajuntament de Falset, sembla estrany, però amb el petit que és, o amb el número d'habitants, amb 3.000 habitants, déu-n'hi-do el volum de dades que pot arribar a generar i controlar o trobar el sentit d'aquestes dades. Ja no me'n vaig ni a un Tarragona, ni més lluny, perquè és que ja... Però almenys no em negareu que és interessant que aquesta informació sigui pública i que les coses clares, l'Ajuntament de Falset o en aquest cas l'alcalde de Falset no percep res, tot i que recordem que des de l'alcaldia de Jesús Torralba ja es va assignar un sou, tot i que sembla que està allí, però cap dels alcaldes que ha vingut després l'ha tirat endavant.
Va renunciar, evidentment.
I ens trobem en aquesta situació, que un municipi de 3.000 habitants, que resulta que és la capital de comarca, l'alcalde no percep un sou, en canvi a Ulldemolins, un municipi de 400 habitants, té aquesta percepció, percep aquests 29.651 euros anuals. La repercussió per habitant, també ens l'hem mirat així una mica, i sí, som conscients que la comparació amb Barcelona, estem parlant d'una capital, d'una comunitat autònoma, de la segona comunitat autònoma amb més habitants de l'estat espanyol, però és que, clar, cada habitant de Barcelona, cada barceloní i barcelonina, paga, li costa 6 cèntims l'alcalde, permeteu-me aquesta expressió tan barruera. En canvi, el de Molins li costa 73 euros.
No, jo el que a mi el sou aquest, amb números...
I no burxaré més.
Xifres així reals, això és el sou aproximadament d'un funcionari tipus A. Mm-hmm. Vale? A mi em sorprèn això. I és el sou d'un funcionari tipus A, que vol dir que és tècnic, diguéssim, de la part alta de l'escala, per una jornada completa.
Mm-hmm. Fixa't... una conferència a Falset sobre la presentació del llibre aporta 10 persones. 10 persones que representen de 3.000 habitants, posa per fer-ho més fàcil que sigui més entenedor. Venen 30 persones. 30 persones amb 3.000 habitants. A Barcelona no hi ha espai teòricament oficial, vull dir, no hi ha cap sala que pugui acollir el tant per cent referent a Barcelona per una presentació del llibre referent al de Falset. És el mateix. Hi ha molts criteris que són, és a dir, que no ho sé, és a dir, l'alcaldessa de Barcelona hauria de percebre milions de...
És que no hem d'anar per percentatges. Però
l'alcaldessa de Barcelona percep 100.000 euros
sí,
anuals.
El que vull dir és que potser aquests diners de l'alcaldessa de Barcelona no estan ben aprofitats o més ben aprofitats, no tant o més, que en aquest cas doncs, l'alcaldessa d'aquest poble del Priorat que cobra aquest diner. No podem taxativament dir, escolta, és que això és un sou i per tant, perquè no, almenys jo, no sé ni l'efectivitat, ni si realment és, ni si realment no és, ni la disponibilitat de la persona, ni si aquesta persona fa la feina que toca, i, bàsicament, que és l'últim, si el programa que aquesta persona es va presentar a l'Ajuntament, en el qual s'ha de suposar que alguna cosa d'aquestes estava reflectit, s'ha pogut complir. Perquè, esclar, si s'ha pogut complir el programa que ella portava amb aquest sou, bueno, doncs, potser és el que ha dit ella, potser s'hauria de mirar, és a dir, que la gent que estigui disposada doncs hagi de cobrar, evidentment que ha de ser transparent perquè tothom ho ha de saber, perquè a última hora som els del carrer, tots els que destinem aquests diners, no? Però clar, és molt elàstic, és molt elàstic.
Bueno, aquí queden les dades del 2018 i aquestes dades del Priorat amb aquestes dades sorprenents, sobretot si ens posem a comparar entre la capital de comarca i altres municipis. Recordem que tenim dos telèfons, el 977-83-0044, 977-83-0044 i 977-83-1135, 977-83-1135, per tal que també participeu en aquesta hora del vermut, que sí, que és el 12 d'octubre, que se suposa que és festa a nivell estatal, que hi ha hagut una mica de desfilada a Madrid, que no ha acabat del tot bé per un pobre paracaidista que anava amb una bandera de l'estat i que s'ha encastat contra una farola. Esperem que estigui bé per les imatges que circulen per internet.
La bandera pesa molt, només era perquè és la bandera,
bueno,
pesa molt.
Hi ha gent que apunta a canvi de direccions de vents, però val a dir que la bandera feia efecte vela, o sigui que ens en podem enriure una miqueta, però jo el soroll del moment del xoc amb la farola, la veritat és que és bastant espectacular. Sort que després, segons després, ja es veu que es mou, perquè hi ha el moment que del cloc i el segon després que està quiet i dius, aquest noi s'ha fet mal de veritat. Sembla que no, sembla que la cosa ha quedat en un ensurt, però bueno, són coses que passen, a veure si serà una metàfora això al final.
Bé, jo el que ho sento és per la persona en si, que doncs aquest pobre il·lustre personatge doncs s'ha pogut fer mal i es jugava la vida fent teatre.
Clar, el primer ha caigut bé, on tocava i Messi tot bé, 10, però clar, l'altre ja anava amb la bandera.
Messi 10 se va fer la setmana, o potser s'està fent aquesta setmana a Barcelona, i evidentment les persones d'allí doncs estan fent una actuació. No cal llançar un personatge de dalt amb la bandera, perquè doncs vull dir, aquest espectacle no, almenys a mi, no m'acaba de satisfer.
Quan se van celebrar els Jocs Olímpics, es va fer allò tan espectacular d'encendre el pavater a través d'un arc i tot això. Però clar, hi havia el pla A, el pla B i el pla C, vull dir que mai podia fallar. Aquestes coses has de preveure, que ja que la lies, que ho facis amb totes les garanties.
Escolta, un canvi de vent li pot agafar a tothom, eh? Jo em poso una prova.
No, un canvi de vent pot agafar a tothom, però llançar una persona en la bandera no cal.
La bandera que ja passava molt, a veure...
Devia fer un efecte vela que m'estranya que no ho hagin calculat. De dir, escolta, que depèn de com ens bufi el vent, l'enviem al Prado.
Sí, s'ha calculat, estava tot previst, m'entens, que no sé què, no sé quantos. Però és natura, i per tant, doncs, és normal.
I però ven a caure la farola. Jo, és que és allò de dir, l'única que quedava per allí, pam, i s'encasta.
Jo repeteixo, és a dir, les coses del circ al circ, les coses que toquen, toquen. Ho sento per la persona, la persona en si, doncs que cony, si s'ha fet mal per fer una bèstia d'aquestes, doncs millor que no es torni a fer això, no?
Jo, com que sóc aficionada al còmic, clar, m'ha sapigut greu perquè quan el còmic algú s'encasta, cau directament i s'ha quedat allà penjat.
I la gent aplaudint.
El que esperava és que baix, que vull dir, els còmics cauen, no? La paròdia és així.
A mi el que em sorprenia és que la gent aplaudint, que dius, home, no aplaudeixis, ves a veure que... solucioneu-ho.
Home, la gent aplaudia perquè doncs s'ha quedat penjat.
La gent quan aplaudeix amb els punts extrems. Quan hi ha una desgràcia, i quan hi ha una cosa divertida. Vull dir, amb els punts mitjos no...
Jo suposo que els aplaudiments
sempre
anaven per donar ànims.
Suposo.
És a dir, que malgrat la patacada, doncs la gent li ha donat ànims de dir, escolta, no passa res, que això doncs no passa res. Però, esclar, si som previsors i som preventius, i generalment s'atendeix a la prevenció, el millor és que no salti.
Bueno, pues ha saltat i ha passat el que ha passat.
O que treguis els fanals en aquell moment, que tampoc passa res. O sigui, despeges d'arbres i fanals un cercle.
Sí, però llavors, clar, si hi ha gent, si hi ha gent que a les tardes doncs va a passejar i se senta a la sombra, a l'ombra de d'aquests arbres, doncs també és una putada per ells, no?
Bueno, ens quedem en aquesta anècdota, si voleu, i em poso seriós. Al començament de la desfilada militar s'ha vist algunes imatges, i fins i tot el País ho ha retuitat, cosa que em sorprèn una mica, amb alguna bandera amb certa àguila allà al mig, que dius, encara estem així, i ho dic en la setmana que s'ha tancat el Vall de los Caídos per tal de que es pugui exhumar el cos del dictador Francisco Franco.
L'any 1981, el 12 d'octubre, es va treballar. I no va passar res. Avui, si el 12 d'octubre, en comptes de ser dissabte, doncs hagués sigut dilluns, crec que no es pot dir el mateix. M'explico? Per tant, fent una valoració històrica, potser anem perdent. Estic parlant de l'any 81. 4 dies han acabat, etcètera. Feia 2 dies que havia passat no sé què.
Et refereixes al 23F?
Home, me refereixo de que, és a dir, aviam, l'explicació que al seu moment era que hi havia doncs, 12 festes, n'hi havia 13, i resulta que s'havia d'equilibrar les festes regionals. I en aquell cas doncs, se va decidir treure el 12, és a dir, no fer festa el 12 d'octubre, em sembla que era dilluns, m'entens? I fer festa, doncs, el dilluns de Pasqua, que potser doncs, era més d'aquí que no pas, no? Però, curiosament, no va passar res. I la pregunta és si l'any que ve es descendeix que el 12 d'octubre, que penso que cauran dilluns, doncs no és festa?
Bueno, com veus aquí a la tertúlia...
Bueno, jo he treballat des de que tinc, bueno, que tinc raó, sí, jo
no,
he treballat...
Vull dir, ho extrapolo a fora, de manera de que... bueno, un toc d'alerta, perquè resulta que el 81 feia 4 dies del que havia passat i sortíem de no sé on, i resulta que al cap de gairebé 40 anys, 30 i algo, les coses sembla que haguessin hagut d'anar més evolutives, i l'evolució sempre és evidentment cap a un bé, no? Per regla general.
Bueno, recorda que la cara fosca del progrés es diu decadència, i també es dona...
Hi ha un llibre del Walter Benjamin que parla de l'estratificació de la política i de la politització de l'estètica, d'acord? Avui és un dia que hi ha una part estètica molt important de tot el tema, diguéssim, militar, polític i militar, que van a la part, i judicial no desfilen, però també ho podrien fer, perquè
pues
també
no
van
costa.
Amb uniforme i també tenen una manera de funcionar. Això encara fa més ridícul doncs, el tema del paracaidista, perquè l'important és marcar aquesta escenografia i marcar aquesta imposició de força. I aquest... O sigui, quan tu veus per la carretera, i ho estem veient aquests dies, que arriben o que passen guàrdies civils, no veus un cotxe, que això és ridícul. O sigui, on veus 10 o no en veus, perquè... Això també és una sensació o es vol vendre aquesta imatge d'imposició, de por i del que vulguis. Per tant, si s'havia de treure tirant per aquell guàrdia, potser n'hi havien de tirar 150, que formava part. Però això només és un tema d'escenografia. Quan això li dones un altre ressò és quan entrem en conflicte. Vale? Perquè tots els països que són colonialistes, aquestes desfilades, aquest saber estar, tot això és lo important i és el que dona sensació d'unitat. I quan veus quatre que es foten una cervesa amb un fusil i tot, dius, anem malament. Vull dir que aquestes coses, ells també estan perdent, o sigui, encara que doni la sensació que estan imposant i que tenen una presència i tot, encabats se perden amb les formes.
Doncs l'escenografia...
Se perden amb tonteries.
Perdona que et talli, Cèlia. L'escenografia, i sense deixar el senyor paracaidista, ja circula per internet la salutació del rei i del president en funcions al paracaidista que ha xocat contra la farola. Està sencer,
Però molt millor per ell.
El contravídeo de la salutació del rei Pedro Sánchez ja circula.
Jo me n'alegro de que no li hagi passat res com a persona. Vull dir. Ara, doncs...
Però vull dir que tot això que està molt pautat i que està molt estipulat, que està molt estudiat i tot el que vulguis, està en decadència. Està en decadència no perquè els altres no creiem en aquest sistema, sinó perquè ells mateixos no hi creuen. O sigui...
Sí, bueno, aviam, hi ha una cosa que es delata, que és el que dius tu, de que, aviam, per què hi ha tanta gent aquí que es viu més bé a Catalunya? Perquè ara venen més guàrdies civils.
Per les croquetes.
Això ho devien provar llavors, devien dir no, el nivell de vida és millor, per tant anem cap allà. Per què? Que hi ha hagut algun problema com pot haver-hi a Turquia? Encara no, per tant, doncs quan hi sigui, no cal ser preventius en aquest cas. Perquè valdria la pena que fóssim amb això i amb totes les altres coses.
Però és una escenografia, eh? Vull dir, és el que et dic.
Sí, sí,
o sigui,
sí, no, no.
Lo important és que tu els veguis un al costat de l'altre, impoluts, sí. Allò, l'últim crit...
Avui vull dir que dia funciona més el que se'n diu la imatge que
també.
No pas la d'allò, no? I estic totalment d'acord. Llavors, les preguntes en què tenen el vecindari, la millor no ho saben.
Sí.
Vull dir, aquesta és l'altra història. Però, doncs, clar, si les coses... Fa dos dies que van agafar en quatre individus amb petards i olles de no sé què i tal, i llavors aquests individus me'ls foten a la garjola. Fa quatre dies que dos pugen dalt d'un cotxe. Pugen dalt d'un cotxe i diuen, nois, aneu cap a casa i deixem-ho per demà, que avui s'ha acabat, m'entens? I me'ls agafen i me'ls tanquen. Són tan absurdes aquestes coses, són tan irrisòries, que jo no sé, com persones que tenen un cert nivell cultural... doncs puguin arribar a creure aquestes fal·làcies, no? Per tant, bueno, doncs, amb això tu pots esperar absolutament tot. I és una... Bueno, doncs, no deixa de ser una desgràcia, doncs, que abans que passin les coses, per allò que passa, que no sé què, m'entens? Doncs agafin el personal i el tanquin, vull dir. No sé.
Ja m'ho he portat al... Volia guardar-me per una mica més endavant, però ja que hi som...
No, podem tornar
dilluns, a marxar. Dilluns. Tot apunta que es donarà a conèixer la sentència pel cas del procés, pel judici del procés. Ahir la majoria de diaris ja sortien titulant i em quedo amb el del País pel diari que és i per la funció que fa. El Tribunal Suprem descarta el delicte de rebel·lia consumada. Era titular de portada. I ja ho deien com a cosa segura. Altres diaris també anaven en aquest sentit.
Però no és secret, això.
Mm?
Teòricament només ho de saber el tribunal, no? I els primers que s'han d'entrar, evidentment, són els afectats i les persones que estan més relacionades, vull dir.
I la sentència es comunica, teòricament se comunica internament pels afectats. Els advocats deien que directament no en sabien res. Vull dir, se'ls ha de comunicar directament.
Per tant, estem justificant el que hem dit fins ara. És dir, que la cosa no...
Sí,
no
sí que la societat d'avui en dia és una societat que treballa en equip, que és transversal i tot.
Però aquesta
transversalitat tampoc cal. Saps? Això...
Jo suposo que és una mica de dèria de dir aviam qui és el primer, amb tot. Em dir les notícies, em sapigueu, em dir això, em dir allò, m'entens? I per altra banda, resulta que ja veuràs que serà per unanimitat, segurament, perquè ningú es vol fer responsable de... És a dir, no vol saber ningú el que hagin decidit cadascun, malgrat a la millor hi pot haver algun que no hi estigui d'acord.
Però, bueno, tampoc no és... O sigui, jo tampoc hi crec que no hi estiguin d'acord, perquè quan se van escollir perquè fessin aquest paperot, ja eren uns perfils, diguéssim, estipulats. No eren lliurements. No t'havia sortit el bombo com te toca la loteria o aquestes històries. Eren gent que ja estaven encaminades, o sigui, la direcció ja estava presa des del començament. I els perfils ja des del començament eren clons. Sí,
explica,
eren clons.
Explica'm una persona que un puja dalt al cotxe i diu, nois, anem cap a casa, i que simplement li diguin, doncs tu ara et fotrem a la presó per dir el que has dit.
2 anys.
Per tant, és que no ho sé, jo moltes vegades dic que aquesta gent, els estudis que han rebut no són reals. No,
però
no pot
jo...
ser una persona que tingui...
No, però és que jo ho he dit moltes vegades
sentit,
aquí, eh?
Que tingui el sentit en totes les de la llei i es cregui aquestes coses.
Molts d'aquests els hi han regalat. I n'estic convençuda.
Bueno, potser sí.
Saps? digues a la Juan Carlos o digues on te doni la gana, però molts venen per genètica. A vegades càrrecs d'aquests són genètics, que dius, això no pot ser. Hi ha un punt a la genètica que tu decideixes escollir un camí completament diferent.
Sí.
Vaja. Cadascú parteix, o sigui, cadascú té unes dèries, una personalitat, el que sigui. Tots, molts d'aquests càrrecs, quan tu mires les seves biografies, són càrrecs o genètics o que...
No
hi han arribat perquè són els millors juristes, no hi han arribat perquè són els millors, diguéssim, els millors estudiosos, els millors professionals. Cap d'aquests hi ha arribat per voluntat, o sigui, perquè s'ho ha guanyat.
Sí, home, per capacitat.
Per tant, la sentència forma part de del mateix...
Bueno, per això és una altra de les coses doncs, que val la pena doncs, que fem un país nou i que, com a mínim, aquestes coses, el nou país...
Almenys partirem de menys a lluny.
De moment, Anton, tenim que dilluns se suposa que sortirà aquesta sentència. Tothom té bastant coll avall, ja sigui estigui a favor o en contra... o estigui a favor del procés independentista o en contra, tothom veu més o menys cap on estan les coses, sobretot, repeteixo, tenint en compte que ahir tots els diaris i el diari de més tirada a nivell estatal ja assenyalava en portada que el Tribunal Suprem descartarà el delicte de rebel·lió consumada. Hi haurà unes penes, es parla de fins a 9 penes diferents, o sigui, allò, tratges a mida, depenent de el fet d'estar més o menys involucrat en el procés. I la pregunta és, es parla molt de tsunami democràtic, de mobilització, el sindicat d'estudiants parla de 3 dies de vaga. Realment, què s'haurà de fer o què es pot fer? O millor no fer res? Però al final, ja no saps.
Home, com a resposta de tot aquest desplegament policial, jo esperaria que estigués tot desplegat, és a dir, que hi haguessin no 5, sinó 10, 15 o 30.000, els que siguin, els que veguin les autoritats competents que necessitin. I quan estigués tot desplegat, llavors diria, doncs ara no fem res. No fem res perquè tampoc... O sigui, no volem justificar que altres heu vingut aquí, m'entens? Aquest és un punt de vista.
Un Tortosa a lo bèstia.
Vale? L'altre punt de vista és, com que evidentment tothom pensa diferent, no vagis ara tu a dir el que s'ha de fer, perquè un farà una cosa, l'altre farà l'altra. Sí que hi haurà una cosa genèrica, que és doncs, manifestar a cadascú la seva manera doncs, de veure les coses. No? I per tant, amb això, doncs, suposo que aquest tsunami que es prepara o que es diu, doncs, és una cosa doncs, potser de, com aquell que diu, de màrqueting, i que aleshores al darrere o pot ser menys o pot ser més del que s'està parlant. Ningú vol sortir com a responsable, sí que hi ha dues entitats, Òmnium i l'Assemblea, a part d'altres sindicats o que sigui, doncs que, bueno, per exemple, els sindicats demanen la vaga pel divendres, no?
El van posar el divendres passat. Jo he vist el dimecres,
sí, dijous,
dimarts,
dimecres. O dijous, dimarts, divendres. Ens referim que doncs, bueno, no, és el mateix que les filtracions. Com que les filtracions no saps si són reals o fins que no surti lo definitiu, per tant, amb això és tres quarts del mateix. Entens? Pot ser que, per exemple, doncs, els Jordis els deixin anar cap a casa, per exemple. Pot ser que la presidenta del Parlament li diguin doncs, inhabilitada i cap a casa. Entens? Que això és el més dolent del que hauria de ser dins dels seus pensaments i coses, no? I els altres, doncs, bueno, no ho sé, jo també crec que haurien d'anar cap a casa perquè no hi foten res al lloc que fan, m'entens? Però, a més d'això, hi ha una altra cosa afegida, que són uns que han sortit elegits a Europa, que si m'apures massa dins el programa no porten res que faci sospitar que no faran la feina que els toca fer a Europa, que resulta que tampoc poden ser dins Europa. És a dir, tampoc poden fer la feina.
És que, diguéssim, entens? Les sentències, els judicis i tot això no és per uns fets que s'han produït, sinó és, diguéssim...
Bueno, per controlar la situació.
Per controlar la situació. Clar. Vull dir que si et penalitzessin perquè tu t'has portat malament, d'acord. Però bueno. Les sentències no estan encarades a uns fets
per
que s'han produït.
Per desacat a l'autoritat, el desacat a l'autoritat...
Pel que pugui ser.
Clar, el desacat a l'autoritat és una multa. 1.000, 2.000 euros, 3.000 euros, sí, perquè doncs, tu has faltat el respecte doncs, a l'autoritat competent, el que sigui, i cap a casa.
El que passa que les multes econòmiques, com que tenim l'economia embargada des de fa més de 10 anys, les multes econòmiques ja no cal que te les donin, perquè hem no retornat res i hem expoliat tot el dia,
bueno,
ja es fa la mateixa feina. Vull dir, no cal que et multin d'una cosa que ja els que dones dir, amb aquella alegria.
Però el que vull dir és que el domini el tenen ells. L'estat espanyol té el domini total. I si tu dius que no vols transgredir la legalitat vigente, automàticament no tens res més que desobeir. Quan desobeixes dins de la legalitat, també t'ho fan.
Sí.
Perquè aquests han desobeït dins de la legalitat. M'entens? És a dir, van proclamar la república i acabat la van tornar a treure. Per tant, el que has fet és una falta. Una falta.
La pena màxima, de sedició, bueno, segons
la
legislatura espanyola, són 15 anys.
Però amb una definició concreta de sedició.
Clar, és que ja estem
no l'aplicació que jo interpreto de la sedició amb una persona que ha fet.
Sí, que... no són perfets.
És una mena d'inquisició del temps. El temps de l'inquisició resulta que doncs, baix el criteri del capellà de turno, m'entens? Doncs l'individu el pelaven o el cremaven o feien el que sigui, m'entens? Per tant, tres quarts del mateix.
La sedició consistiria en promoure actes tumultuaris per impedir l'aplicació de les lleis. I segons els jutges, hi va haver dos dies de violència.
Aquest dia ho dèiem per la ràdio. Dèiem per la ràdio que sí que el relat se l'han fet a mida i l'han anat formalitzant, però que i transversalment, que és el que dèiem abans, hem participat, diguéssim, els mitjans de comunicació i han participat els polítics o el govern amb el seu terrorisme d'estat i ha participat, diguéssim, els poders judicials i tothom mantindre l'estatus quo, però també deien que aquí se'ls havia escapat perquè els mitjans de comunicació, la setmana després de tot el que havia passat, dels 20 de setembre i tot això, no havien dit que havia passat res, no hi havia hagut violència, no hi havia hagut res. Per tant, diguéssim, la van formalitzar molt més o sigui, tots els discursos són posteriors, perquè clar, aquí no hi van ser, o sigui, se'ls va escapar de les mans també.
I
jo crec que se'ls anirà escapant de les mans. També n'estic completament convençuda, perquè tu no pots controlar... O sigui, el que va passar aquí l'1 d'octubre és que ni que ho vulguis controlar. És que ni que ho vulguis controlar. Perquè tenies... no, contra què havies de lluitar?
Fixa't bé,
són coses immaterials.
S'hagués guanyat per part d'ells. Ara em poso el seu lloc. Per part d'ells, si no s'hagués dit res, hi hagueren guanyat.
Sí, clar.
Perquè a última hora... El mandat de l'1 d'octubre era executar una ordre, no policial, és a dir, de votació.
Un mandat popular.
Per tant, doncs jo he fet les votacions i per tant d'això. I simplement han acabat derogar l'ordre de tirar endavant el que es va dir, acabaven. Fora enredos de televisions que tal, fora enredos d'agafar el personal i fotre la presó, o sigui... simplement anant per la llei lògica, perquè com que ells tenen la paella pel mànic i els altres diuen que no volen transgredir la llei sinó amb desobediència, per tant, la cosa s'hauria acabat. El que passa que...
Però és un tema de mentalitat.
Hi ha una marca hispànica al darrere,
ah, és
que
un
doncs,
tema de mentalitat.
És a Porellos, i aquest a Porellos, doncs, escolta...
Els perd.
Doncs els fan perdre amb ells.
Els perd.
Entens?
Tot comptat i debatut... dilluns, potser dimarts, perquè les coses de Palacio van despacio, arriba la sentència i arriba en precampanya.
Evidentment. I si l'haguessin pogut passar fins a més endavant...
Sí, creu que tindrà incidència.
Tot té incidència, però el que té més incidència és que la cronologia estigui tan pautada des de l'inici. És a dir, la sentència ha de sortir... seguint els procediments de la sentència. No hauria de sortir si hi ha eleccions o no hi ha eleccions o passarà o no passarà.
No, sí.
I quan comencem a barrejar coses, no sabem on som.
Però és que les coses es barregen soles, perquè a mi hi ha la qüestió del tema de les qüestions prejudicials que va presentar el Tribunal Suprem a Europa respecte al tema del candidat Junqueras al Parlament Europeu, que crec que es tracten el dilluns, no m'equivoco, dilluns o dimarts. Clar, és que el tribunal volia entrar-les abans de sentir les qüestions prejudicials que ells van demanar a Estrasburg. S'està embolicant la cosa d'una manera espectacular.
Per això estic dient que intentant ho controlar tot, intentant controlar que no s'escapi res per cap poro, intentant tindre, diguéssim, marcar un full de ruta molt específic per tornar no només a la normalitat, sinó a la part colonialista que ens perd, se'ls hi escapa per tot arreu. O sigui, això és aigua.
Bueno,
això
perquè,
és aigua, s'escapa. No ho pots agafar. Perquè, l'immaterial no ho pots agafar.
No és real.
Clar, o sigui,
si hagués sigut real, ja estaria soldentat, això. Però al no ser real, se crea aquesta ficció que inclús al llarg del temps doncs, se van repetint les coses, m'entens? I aquesta repetició, si vas a l'origen, resulta que no té res a veure amb el que estàs repetint i amb el que estàs muntant ara, però resulta que aquesta repetició a última hora es fa llei. I, bueno, és il·lògic. És il·lògic, i evidentment estaven esperant. El que els ha sortit malament són les eleccions, perquè, clar, ells el que volien és tindre les eleccions i han acabat donant la sentència i tal. Què passa? Bueno, doncs les eleccions han acabat de la sentència. Per què? Perquè segons el que toqui la sentència, que jo ja ho sé, però els altres doncs, no ho saben, no jo, vull dir, els que manen ja ho saben, per tant, doncs, llavors resulta que si ho fem així potser mos anirà millor que no pas si ho fem al revés. Jo crec que totes aquestes coses estan més que discutides. Pensa que aquesta gent cobren per discutir i per pensar i per dialogar i per parlar. I en altres mos fan creure doncs, el que es veu a la tele o el que no d'allò. Aquest dia m'han sortit unes declaracions, bueno, unes declaracions, unes fotografies, que estava parlant el president del govern amb un magnate de no sé què, d'immobiliàries i tal. Per tant, m'entens? Vull dir, sabem el que ells volen que sapiguem. I a vegades doncs, passa això, que doncs, la gent doncs, per donar la notícia o per ser el primer amb unes coses d'aquestes doncs, pot sortir malament, però n'hi ha moltes d'aquestes de coses de claveguera.
Fa 15 dies aproximadament a Pradell van fer, el Jaume Borràs va fer la conferència aquesta dels Borbons, no? I del bipartidisme que hi ha hagut des de l'Alfons XII. Clar, és tan repetitiu i tan curiós la manera de funcionar que és esperpèntic. Completament esperpèntic.
Aquí és l'atractiu.
Sí, aquest és l'atractiu, però aquest és la part previsible que tenen
atractiu.
També. Però és la part previsible que tenen també. Que no saben per on sortirem nantros. O sigui, nantros sortirem al carrer, sí o sí. I ningú de nantros sap, tampoc, si sortirà per un tema de sentit acompanyat, perquè tot és una putada, o sortiràs amb un tema de fotràs un cop de puny damunt de la taula perquè n'estàs farta. Però que sortiràs al carrer és que és una necessitat. I aquesta necessitat és interior, no és una cosa que et vingui i que et diguin és que has de sortir al carrer. A mi si em diuen que he de sortir al carrer no surto. O sigui, sóc un esperit de contradicció. Per tant, la gent sortirà al carrer perquè en sortirà de dintre. I això és l'incontrolable. I això és el que ens fa diferents també. Perquè no tenen per què manat. O sigui, a mi em diuen és que ets un bé. No, és impossible perquè ni jo sé què faré.
És aquest aspecte tsunami, és a dir, el que ells el que voldrien és tindre una persona concreta, noms i DNI, de veure qui és la persona que està tirant tot això endavant, m'entens? Que és el mateix, aviam, van agafar els Jordis perquè doncs van dir, bueno, aquests dos són els que han pujat dalt, ens agafarem i d'aquesta manera d'això, i al darrere d'aquests n'hi ha tots els altres. I resulta que, doncs, en certa manera els ha sortit malament, perquè els dos primers que van agafar, resulta que diuen, no pareu, no, continueu i foteu-li. Que... I clar, això amb ells, amb aquesta mena de mentalitat espanyolista o centralista o imperialista, doncs els trenquen els esquemes. I quan un li trenquen els esquemes, vull dir, per termes generals ja surt de mare, ara imagina't doncs, que siguin aquestes coses que no puguin controlar un país. No en van trobar ni una. Ni una,
per això que és imprevisible. O sigui, allò això... no pots controlar. I jo també penso que agafessin els Jordis, primer que era una cadència i era un camí natural que arribéssim a aquesta situació, però que agafessin els Jordis té un sentit. Però uns anys enrere haguessin agafat els dos padriners de Catalunya. Haguessin agafat a la Carme Forcadell i a la Muriel. Clar, l'escenografia hauria sigut completament diferent.
Sí.
Sí, perquè sí. És una simbologia que sí. No té res a veure. Per amb ells, per si amb hauria sigut diferent. Van tindre la sort que al moment que va arribar, i va arribar doncs amb dos tios barbuts damunt d'un cotxe de Guàrdia Civil. Posem dos padrines, no hauria sigut el mateix. per nosaltres l'efecte que ha sigut brutal, també.
Sí, bueno, nosaltres mos és igual un que l'altre, però aquest personal podria
sí,
ser que
la,
no
tema...
s'hagués arribat amb aquest aspecte.
Clar, la, o sigui, per nosaltres, simbòlicament, perquè és una cosa interior, hagués sigut el mateix, però la sensació i la imatge pública, no. I en això es basa molta de la justificació que hi ha de tot plegat. Clar.
Doncs ens quedem aquí perquè arriba al final del nostre temps. Pendents del que pugui passar dilluns amb la sentència, potser d'una manera no tan directa, però també de les qüestions prèvies a, del que va emetre el Tribunal Superior, perquè jo trobo que és un d'aquests temes secundaris que considerem menors de la trama, però que a la llarga potser ens sentirem i haurem de comentar molt. Ens han quedat força temes a damunt de la taula, el tema de la nova empresa que s'ocuparà de l'Hospital de Móra d'Ebre i la deixalleria, que ja sabeu que és un tema que aquí a Falset genera cert interès i certa controvèrsia, però ja tindrem més temps. Veurem què passa aquesta setmana. El que sí que és segur és que dissabte, si Déu vol i no hi ha cap daltabaix important, tornarem a estar aquí a l'hora del vermut per comentar l'actualitat de la nostra comarca i entenem que forçosament, com ha passat avui, també de la resta del nostre país. Que passeu un bon cap de setmana, encara que estigui força ennuvolat, i ens retrobem la setmana vinent. Gràcies, Cèlia, gràcies, Anton, gràcies, Gerard. Avui força calladet degut al teu paper de tècnic.
No ens ha cantat,
però,
avui.
Gràcies, no ens ha cantat. Home, avui no li tocava.
Bueno, perquè està a l'altra banda i potser no ho sentim. Eh?
Ara, la setmana passada l'haguéssiu tingut que sentir, eh? Aquí, controlant la tertúlia, la mar de bé. Gràcies, Gerard. Esperem que la setmana que ve també puguis estar al control tècnic. A l'audiència que ens esteu sentint, que passeu un bon cap de setmana i la setmana vinent, pues, ja veurem què passa. Adeu.